Esteu escoltant El que faltava refregit.
Finalment ha arribat aquell moment que et feia tanta por. El que et fa pensar. I ara què? Una pregunta que t'ha estat perseguint tota la vida, entre moltes altres. Si tots estem fets del mateix, per què de vegades et sents tan diferent, tan fora de lloc? I ara, què? Vas començar a jugar-hi perquè, bueno, és el que fèieu a casa teva. Pensaves que potser havies trobat el teu lloc al món. I de cop, el teu germà se'n va a la NBA.
With the third pick in the 2001 draft, Pau Gasol from FC Barcelona, Spain.
I l'acompanyes amb tota la família, fins a Memphis. Ets a una ciutat desconeguda, fora de lloc, perdut. O sigui que intentes trobar un camí, el teu camí. T'estimes aquest joc, però sovint les coses que més t'estimes són també les que et poden fer més mal. T'esforces, empenys per fer-te un lloc, fins que arriba l'oportunitat i l'aprofites. Arribes a Girona. I allà, per primer cop, sents que has trobat un lloc on ser tu mateix. I just quan pensaves que ara sí, que havies trobat una llar, el club que t'estimes s'enfonsa i desapareix. I ara què?
The Lakers acquired talented big man Pau Gasol from the Grizzlies. In return, they gave up the draft right to Marc Gasol.
Una carambola et retorna a Memphis. Coneixes la ciutat, però ells encara no et coneixen a tu. Has de tornar-ho a fer. Però aquest cop ho faràs a la teva manera. Escriuràs la teva pròpia història, la vostra. Escoltes a tothom, però fas allò en el que creus. En vols més. I fins i tot quan perds, en vols més. I llavors comenceu a guanyar. I quan guanyes, també en vols més. Has trobat una segona llar. I probablement un millor pentinat. Al principi només era un joc, però es converteix en una obsessió per jugar contra els millors. Mirar-los a la cara, ser un d'ells i dir-los: i ara què? Et tornen a moure, però ja has trobat el teu camí. No et perdràs. Arribes a dalt de tot i llavors, de nou, aquella pregunta. Ara què? T'has convertit en molt més que un jugador. En un fill, en un germà, en un marit, en un pare i en un amic. Realment has fet molts amics. Ets allà on somiaves de petit i tot i així et falta alguna cosa. I ara, què? Tornes al club de la teva vida. L'aixecaràs des de zero. Serà un equip, però també una escola. I ajuda un munt de gent. A banda de jugador, ara també n'ets el president i el propietari. No et poden dir que no. Torneu l'equip al lloc que es mereix. No fa tant, eres tu qui celebrava. Ara et toca a tu ser el que es preocupa perquè celebrin els altres. El bàsquet ha estat la teva vida. El millor que t'ha ensenyat és que la vida és molt més que el bàsquet i que una llar és simplement un lloc on poder ser tu mateix. Ara què? Doncs ara és l'hora de donar tot el que t'ha ensenyat.
Ole tu, ole tu!
Bueno, senyores i senyors, com cada dia, el que faltava. Això no ha faltat mai, eh? Cada dia hem obert amb una cosa diferent. I en aquest cas sempre deia Àlex Santamaria i en Pep Vergés, que està de vacances. Doncs s'ha acabat el mes de gener, i ara què? Doncs que tenim el Pep Vergés aquí.
Podria fer un anunci, no, també?
Sí, bon dia, de retirada.
Hola, bon dia. Exacte, de retirada. De retirada. Bueno, he estat pensant que anava dedicat a mi, això.
Mira, doncs...
Podria el fer-me, sí. Tota la vida, jo, clar...
Sí.
Tota la vida aquí, tota la vida dedicat.
I ara què?
I, clar, en el món hi ha més coses que la ràdio. Mm. He de fer una família. Que fa...
I ara què?
Vaig tard. clar, tinc moltes coses per fer.
Bueno. Has de fer el que la vida t'ha ensenyat. Això és la frase final. Final. I ara què?
Pues mira,
jo, de fet, és una frase aquesta, és una pregunta fantàstica, perquè més d'una ocasió ens l'hem fet, sobretot quan, per exemple, hem colat la pilota. Jo, quan colava la pilota al pati del veí, i ara què? És la típica frase, vull dir, que cadascú l'aplica com vol, vull dir, no, tampoc no. Molt bo aquest vídeo, eh?
Sí.
Molt bo aquest vídeo.
Marc Gasol.
Marc Gasol, que ho deixa 39 anys, ja, potser està bé, no? Vull dir...
Clar, jo, però imagina't jo, que en tinc 61.
Exacte, exacte.
Clar, és que la gent plega amb 39 anys, ara jubila.
Has vist?
I amb una milionada.
I amb una milionada. I tu, i ara què?
Pobre.
Sí, pues, ell, la resposta és, ara, fer els projectes, que la vida... Tu, i ara què?
Projectes que vol passar més temps amb la seva família.
Sí, bueno, diguem que física... ell volia continuar jugant.
Ja, ja està, no podia.
Però físicament, 39 anys, es va col genolls i els turmells, i bueno, pues els té com els té. I
a més a més diu que sí, que vol viure més amb el seu fill.
Bueno, clar.
I que amb la seva esposa, estimada, esposa no es pot dir, la seva companya...
Bueno, no sé, es va casar, eh?
Seva tampoc.
Es va casar.
La companya per esposa no queda bé.
Bueno, la seva... Sí, home, sí. La seva dona no.
I la seva companya tampoc.
Tot i que a mi se m'escapa, eh? D'això digue-li la meva dona.
Hòstia, sí. L'altre dia un amic meu, mira si fan... petjada les campanyes aquestes,
sí.
Ja no li diu la meva dona.
Ah, no?
No.
Ja.
Diu que no és seva.
Clar, és que és veritat.
I que...
Això no va,
i ara ja
no va bé, això.
Li diu pel nom.
Bueno, ella diu el meu home, també. Aviam,
no
estranya, ens posem estupendos,
Ets un pedazo, hombre, tio.
Tampoc no...
És que tu ets un tiarraco.
Sí.
El que està clar és que... I jo li dic, com li dius ara? Diu, doncs pel seu nom.
Sí.
La tal, és a dir, el nom de la seva dona...
Sí.
Que és normal, parles de...
L'Antònia, la Pepita, la que sigui.
Clar, la Maria, qui sigui.
Sí.
I ja està. Mm. Jo penso que també.
Sí.
Però clar, tampoc podries dir la meva mare, però no és teva.
Clar, és que aquí... Bueno, és que
dir...
madre no hi ha més que una.
La mare. No madre... la meva.
Ja.
La mare. Ha vingut la mare. Avui, la mare...
Sí, però és que és meva. Bueno, meva de tres, i de tres més.
Clar.
I punto. I no és ni teva ni de ningú. Ah?
Per això, la mare m'ha dit que... Ara, la meva mare...
La meva mare, no. Mi mamà me mima. Clar, llavors seria la frase. Mi mamà me mima. No, pues mamà me mima.
Mamà me mima mucho.
Mucho. Sí. Mumu.
Bueno, Mumu. Doncs sí, estava disposat a fer un comunicat... Però...
Tu.
No he tingut temps d'escriure.
Doncs fes un vídeo.
No he tingut temps d'escriure, no sé fer vídeos.
Doncs per això et tardaràs uns quants anys a jubilar-te, doncs a retirar-te. Per tant, tu ves... Anirem esperant el teu vídeo. A veure si... I l'has de fer xulo, eh?
Pensa que la meva edat és una edat molt cruel.
Perquè no pots fer vídeos?
No, perquè cada dia que passa et trobes algú que et diu...
I hola, m'he jubilat!
De la teva edat.
Sí, a més m'han donat el 100%, tu.
De la teva edat.
Sí, de la teva edat, però clar, s'ho ha treballat millor que tu, en aquest cas.
No, perquè treballen en llocs que els hi han arreglat. No, a mi no m'arreglaran res aquí.
O ha cotitzat molt, o jo què sé.
No, els hi han arreglat.
Sí.
Fan una prejubilació, et donen diners...
Noi, mireu això aviam com està.
Diners no me'n donaran, punt número 1.
Doncs llavors no et jubilis.
Clar, perquè no tinc un duro. Bé,
no tens un duro, ni un euro. Abans es deia un duro, molta gent jove diu, però què és això de duro?
Bueno, doncs duro. Aprèn.
Duro és com un durum del kebab, però...
Tu no dius l'euro, dius la pela és la pela.
La pela és la pela, efectivament. Ni un duro.
No dius ni un euro, ni un cèntim.
Clar. És veritat, podríem dir-ho, però no, ni un duro.
M'has trobat a faltar?
Què vols que et digui? Jo amb refregits estava molt feliç, eh?
Vull dir, no, però si m'ho arribes a dir, apurem dos
no
dies més.
No he d'actuar, no, home, no, que llavors els acabem tots i hem de dir una cosa, és que t'has de fer l'anunci. Bueno, ja ho sabies, però clar, com que no te'n recordes de res, d'aquí dues setmanes tornarem a fer refregits.
M'està venint un plaer.
Tres dies, nen.
Només?
Tres dies.
Només?
Sí, sí, tres dies, t'has dit, només tres dies.
Quan te'n vas?
El dia 14, el dia 15 i el dia 16 del presente, febrer.
Molt bé, tio.
Just a la setmana, dimecres de cendre, dijous que no és de res, i divendres que torna a ser de resurrecció, perquè hi ha la rua de Vilafranca. Estaré aquests tres dies absent de Ràdio Vilafranca. Que...
Jo també.
Vale, pues ja està. Tu mateix, tu no, sabràs
jo,
el que fas.
Jo absent no, però vull dir que no...
Bé, podria espatllar-se tranquil·lament la gravadora dels refregits i haver de fer tu programa durant una hora, Pavila, Pavila, amb P-A, o sigui, apòstrof P-A-Vila, punto es.
Jo passo.
Ah, passes de... Clar,
però això, una hora
si, no, si jo no penco, aquest programa no es fa, no?
Clar, directament. Tu ets l'ànima mater, és la persona...
Ja, l'ànima, l'ànima, sí,
clar,
sí.
És, que és la persona en la qual jo he dipositat totes les meves esperances.
Sí, claro,
és la persona que l'hauràs de fer sol durant 4 o 5 anys.
Sí, 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 clar, clar.
Quan jo em jubili.
Ell una coja confessada.
Sí.
Quan jo em jubili l'hauràs de fer sol 4 anys.
Tu et jubilis, tu és l'essència bàsica del programa, per tant...
No, no, ets tu,
no es farà el programa.
Ets tu, el pal i paller del programa.
Faré entrevistes porno.
Sí,
entrevistes aquestes inconvenients, allò... Va, sí, sí, personatges veure, políticament incorrectes.
A veure si et foten fora, no?
Bueno, hi ha algun censura i així em faig l'ofès i arribem a un acord. I tampoc no... Faré, ja pensaré. Programa d'entrevistes.
A veure si et foten anar al carrer, també.
Bueno, no, jo, perdona, jo no preguntaré res.
D'un dia pa l'altre.
O sigui, el que parlarà serà la persona entrevistada. Libertat d'expressió.
Sí, sí, sí. Home, això sempre.
Entrevistes que facin rabieta. Socis del Real Madrid... No, bueno... Que aquesta seria la millor, i a més, com que ara estan contents, tampoc no dirien res. Vull dir que són bona gent, com els del Barça, i per tant, ara jo crec que estan com condescendents, estan tranquils. Hi ha algun follon del bar? Bueno, tampoc no. No con Real Madrid Televisión, però tot el que és l'aficionat, vull dir, està tranquil. Real Madrid Televisión, recordem que és el canal aquest pornogràfic que paga el Real Madrid i que s'utilitza perquè Florentino Pérez digui el que vulgui, el que li doni la gana, sense ser sancionat.
Sí.
Perquè jo crec que jurídicament els estaments futbolístics i esportius d'aquest país no poden dir res perquè un mitjà de comunicació, amb llicència i amb totes les responsabilitats que comporta el fet d'emetre en obert, doncs pugui estar insultant constantment i tirant merda contínua contra un col·lectiu, en aquest cas el d'àrbits.
Però si fins i tot el mateix Villarejo ja va dir que Florentino era el jefe del país, és la
diu,
persona
va
que mana més.
Va haver de matisar, perquè Florentino és mucho Florentino.
Bueno, però va trucar.
Jo crec que...
Però exacte. Després Tebas ja també va fer unes declaracions que diu on es posa Florentino...
Bueno, Tebas no és que sigui amic de Florentino,
no,
precisament.
Però ahir va dir, ho dir abans d'ahir,
sí,
va
sí.
dir això, diu, és que el problema és que on es posa aquest home,
sí, sí.
jo no sé com ho fa,
bueno,
però guanya tot, està tot.
Diguem que ha pogut fer pràctiques de dubtosa qualitat moral i legal, però sempre se n'han sortit perquè ha sabut en el seu moment firmar tot el que ha hagut de firmar amb els polítics destres i llestos que se li han posat al davant. Digue-li, per exemple, a la plataforma Castor del gas, el dipòsit subterrani, que quan va fallar resulta que la resta de mortals d'aquest país vam haver de pagar-li a sobre les festes i un munt de diners en forma de sanció. O sigui que el senyor Florentino arriba i diu
quiero hacer un dipòsito de gas subterráneo que colocará España en el paradigma de estratégico del gas mundial.
¡Uy, tan Florentino! ¡Haga! ¿Qué necesita?
Bueno, yo ya lo pagaré yo, pero tienes que firmarme unos documentos. Nada, cuatro cosas. Permisos para poder agujerear. No te preocupes. ¡Uy, tan! ¡Firmo!
I quan no li van deixar agujerear més perquè resulta que els terratrèmols enfonsaven la costa d'aquella zona, aleshores Florentino va dir
oye, ¿te acuerdas de lo que firmaste? Pues resulta que lo que firmaste es que me tienes que pagar una morterada por no poder poner gas. Yo siempre ganaba, tontolaba.
I així, doncs, els brillants polítics que van firmar a ulls clucs allò que deia San Florentino Pérez, doncs van haver d'envainar-se-la. Però com que estem en un país que España es España, ya está. Si Florentino es español y es presidente del Real Madrid, orgullo de España, ¿para qué vamos a fiscalizarlo y a criticarlo? I així està. Personatge que ha sabut moure's en la mediocritat del País Bananero, en el que es troba, i que sempre se n'ha sortit perquè posa-li el pàrquing de cerca del Real Madrid, que no ha tingut cap mena de problema en poder establir, tot i que la zona era prohibida i urbanísticament no autoritzada, però ha pogut fer un pàrquing de mogollon de milers de cotxes.
I guanyarà una pasta.
Guanyarà una pasta perquè a sobre serà el pàrquing de l'estadi del Real Madrid.
Ahí está.
Ningún problema. Clar, Florentino és brillante. El Barça no. Claro, però és que el Barça, per poder posar un totxo al Camp Nou, doncs crec que ja portava 15 anys intentant executar una remodelació de l'estadi que cada cop se li tirava enrere per permisos, informes...
Sí, sí. Les obres del Real Madrid no han provocat cap enrenou.
Cap.
No han picat ni han fet
res.
Les obres del camp del Barça, denúncies de comissions obreres
veïns.
Denúncies dels veïns, denúncies de tothom. Ara diu que també no sé qui denuncia el Barça. Sí.
És a dir, s'haurà de paralitzar el projecte.
No m'estranya que Xavi vulgui plegar.
Home, clar.
Perquè dius, jo no puc lluitar contra aquest merder.
Això.
Bueno, escolta.
Què passa? Com ha anat? Bueno, digues, fes la redacció en mis vacaciones,
no? No he fet res.
Claro.
He estat amb els amics,
bàsicament. Mis vacaciones.
Clar, com que estic tot jubilat,
Estar amb els amics. Si en soli amunt, en soli avall, lingotasso amunt, lingotasso avall.
No, hi varia més.
Vino por la mañana, vino por el mediodía, vino por la tarde y cubata por la noche.
O potser por la mañana no, deixem-ho aquí.
No. Vacances sanes.
Cubates no n'he fet.
Mm. Bueno, això veus, però ja.
Hem fet trobades, he fet una calçotada, això, dinars amb els amics i... Clar, jo estava de vacances...
Molt bé.
El que em donava la gana.
Molt bé.
Podia anar un dia, si volia, esmorzar amb tots els jubilats.
Vinga.
Podia fer el que volia.
Héctor, el Bronx!
Efectivament.
Bueno, escolta, què més? Estic amb la llei d'amnistia, que no cago.
Sí o no? Clar, tu l'has tingut temps per anar-la seguint, no? I per anar-la patint. I per anar-la... Bueno, està bé, no? I, per tant, hi tens opinió, i aquestes coses.
Sí.
Bueno... Aquests àudios que són realment sorprenents respecte a moments en els que el jutge Aguirre, per exemple, interroga Tarradellas, àudio número 1, escolteu bé, amb quina neutralitat, amb quin desinterès. Un jutge, si una cosa ha de tenir quan interroga algú, és fer preguntes neutres i que sigui aquest algú que, sobre la pregunta escueta i neutra del jutge, expliqui què és el que ha passat. Bé, aquí no sé si la intenció del senyor Aguirre era escoltar el senyor Tarradellas. Vaja, no sé.
Necesitaban ustedes el control del territorio. Por eso lo de los 10.000 soldados que se dice en el audio de Vendrell no es una afirmación gratuita. Ni los muertos tampoco, porque claro, Cataluña es un estado rico. Bueno, ahora no tanto. Porque Valencia parece que ha superado. Pero bueno, en aquel entonces Cataluña y el País Vasco eran las comunidades autónomas más ricas de España, que era un estado oprimido con un parlamento autónomo. Y con un nivel de vida alto, hacerse pasar por oprimidos, pues necesitaban muertos.
Ah, o sigui que aquesta és la veu del senyor Aguirre.
Està fent ja ell.
No, ho dic perquè no he sentit el senyor Tarradellas.
No.
Vull dir que la pregunta era una reflexió sobre que els líders del procés volien que hi hagués morts, perquè com que Catalunya és rica, bueno, en aquella època València lo era más, ¿eh? I el País Vasco. No. ¿Qué se creen ustedes?
Tots, acabarem els últims.
Sí. Però bueno, todo así, eran muy ricos, ¿eh? Y por eso, con que nadie se creería lo que quieren ser independientes porque son pobres, necesitaban muertos. Y por eso querían 10.000 soldados rusos. Sí, aquesta és la gran pregunta del senyor Aguirre amb el senyor Tarradellas. Ja, diguem que jo com a interrogat, ja, diguem que no les tindria totes, no?, de que fos neutral aquest jutge. Sí. Que pregunta, oiga, usted, que querían 10.000 soldados porque necesitaban muertos, porque la gente creyera que eran pobres y no ricos porque ustedes querían independencia, ¿eh? ¿Qué?
Com si els altres països no sapiguessin com està cada un.
Coño. Bueno.
Va.
Pregunta número 2. Vamos allá. Escoltem.
Yo le voy a hacer una pregunta que es retórica, que ya sé la respuesta. ¿Qué sabe usted acerca de la financiación de Waterloo?
No es retórica. No en sé res.
O sigui, que el jutge ja diu... Bueno, ya se la hago porque hay que hacerla, porque ya sé la respuesta, pero no me la voy a creer.
Recorda que a Malotegui, una resposta d'una jutge així, va ser la que després el Tribunal de Drets Humans va anul·lar el judici.
Diguem que aquests àudios aniran molt bé, perquè ara, clar, evidentment, tota la bateria d'abogats de gent investigada pel Volhov doncs, ja ha recusat aquest senyor, que, per cert, uns dies abans de que surtin aquestes declaracions ha fet va fer una entrevista
a una televisió,
alemanya sí. Manifestant la seva neutralitat sobre el tema. Vaja, una neutralitat una mica així, tot s'ha de dir. Anem a la tercera. Aquí hi ha de traca i mocador. Resulta que acusa el senyor Tarradellas d'unes coses per uns fets passats el 2017. Bueno, potser en el 2018. Va, tant és. Total, colarà la mentida i ja està. Atenció al document.
Es cierto que el señor Dalmases le envió el número de la tarjeta de embarque de un viaje que usted hizo a Moscú el día antes de la DUI.
No. El dia 26 d'octubre.
Tenia vostè el billete d'avió.
El dia 26 d'octubre?
Sí.
No, el 26 d'octubre jo estava a Palau de la Generalitat, precisament, perquè havíem tingut una reunió amb el senyor Nicolai.
Que vostè
Nicolai.
Tiene un chat en què l'explica a...
Vale, senyoria, jo quiero una cosa, porque el billete de la
Carabilla
es del 27 de septiembre de 2018.
27 de septiembre de 2018.
Ah, ja. Ja. Sí, o sigui, el senyor jutge interroga sobre què va fer, per què va comprar un bitllet per anar a Moscú el 26 d'octubre de 2017, quan se hizo la DUI, un dia antes de la DUI.
Que es va fer a l'1 d'octubre.
Sí, bueno, del 2017, no?
I resulta que el va fer el 2018.
Sí, el viatge el va fer el 2018.
El setembre del 2018.
Un altre, un any següent, clar, diu, no, jo estava en el Parlament.
Llavors fa A.
I l'abogat defensor diu, oiga, senyoria, l'està cagando. Fue tal. A. Com dient, me da igual, perquè va colar igual, la mentira va colar igual. Jo me siento muy tranquilo en España. España és així. Anem al quart document. Bo. Atenció. Veiem què és aquest. Aquest s'equivoca. A veure si ens sortim.
Establece unas relaciones con Rusia, llega el día de la independencia, tiene la reunión con Puigdemont, y usted le dice a Vendrell que el president es va a cagar a las calces. ¿Qué quiere decir con eso?
Amb un llenguatge col·loquial puc dir es va cagar les bragues o les calces, va mostrar una incredulitat absoluta.
Ahora trata de blanquear la figura del señor Puigdemont, però és que una cosa és eso i otra es va cagar les calces.
Jo li dic...
Perquè además a les calces en català han referido a un hombre...
Vendré el riu, eh?
Por mirarlo.
¿Me deja reír o no?
Sí, sí, tengo que decir, para reírse. A ver, es que en catalán, no le voy a decir quién, pero bueno, una persona llegada a mí, me dice, no, es que la expresión en catalán es va a cagar las calzas, referido a un hombre, es como especialmente humillante, porque los hombres no llevan bragas, llevan calzutets. Entonces, no, quiere decir... Es que es una persona débil, cobarde. En vez de se va a cagar las casas, le entró pánico. Y como uno le entra pánico, se es cagarrina. ¿No?
Sí.
¿Eh?
Terror.
Y como le entró el pánico, al final hizo la DUI, que la suspendió y no se sabía qué hizo y se marchó en el maletero del coche.
No, no la suspendió, porque la suspensión fue anterior.
Bueno. Al final el señor se marchó en el maletero del coche... Porque supongo que continuaría el estado de pánico. Ya desde Bruselas se sentía más seguro y continuó con los bitcoins.
O sigui, ja, ho mescla tot. L'Aguirre comença a llançar, lo de cagar les calces.
Moscú, Bitcoin...
Bueno, sí, l'altre diu, però bueno, me puedo reír, senyoria, me puedo reír, se ríe. Bueno, i ell continua. Llavors continua amb el tema del maletero, que és mentida podrida. No va marxar un maletero, va marxar amb el cotxe normal i corrent, com tots els testimonis s'han encarregat de recordar. Però el senyor, obsessionat... Però quan estuvo allí, Bueno, sí, primero, el fa passar per covard. Puigdemont és un covarde. Perquè se cago en les calces. I un detall. Aquest jutge fa 30 i pico anys que està a Catalunya, exercint un ofici que l'obliga, teòricament, a aprendre el català. L'obliga. Perquè hi ha molta gent en aquest país funcionària que si no saps el nivell de català corresponent no entres a treballar. I el jutge se'ls hi fa, doncs, per dir-ho així, que tindrà cometes favor, d'aquells venen aquí, treballen, fan el que els dona la gana, però la majoria, la gran majoria, tu t'has de dir, tenen la sensibilitat de, com a mínim, aprendre lo suficient com per poder exercir la seva feina a Catalunya. I, en tot cas, home, honrar la terra que els acull i entendre que, bueno, pues no passa res, aprens català, mira, un idioma més que tens, et donem l'oportunitat. Bé, el senyor Aguirre, després de 30 i tants anys aquí, encara ha de buscar un amic que no dirà quin és, perquè li aclareixi què significa cagar-se les calces. Tot i que és mentida, perquè després ja ell mateix va dient-lo de... Ja ha dit una altra expressió, escagarrinar-se...
Sí, sabia perfectament el que volia dir.
El que volia dir. Però, com que ell, RQR, de català, ni por asomo, perquè ja la quadratura mental d'aquest senyor, ens podem imaginar que sentint el que hem sentit és la que és que aquest senyor... Tots aquests senyors podríem presentar directament a Vox, no? Vull dir, fer campanya electoral, sí. Ja. Vull
bueno,
dir
aquest recorda que va tenir un judici. Sí. Bueno, amb el senyor Trapero, uh-huh. El va denunciar per lius de drogues, de
ah, no sé sí.
Què, amb els Mossos, el caso...
Es van merdejar amb els Mossos, el sí, no els hi va dir de tot.
I va merdejar-ho i tot. I al final, uh-huh. El van absoldre.
Clar, però el jutge no el van...
Aquest va passar de tot, no? Però al final, sí, sí. El que era el tribunal, el va absoldre,
sí.
No es van presentar proves, concloients, ni havia res, i a més, el tribunal va declarar que el jutge Aguirre tenia una animadversió cap al senyor Trapero. És a dir, no tan sols que com a jutge ho va fer fatal, sinó que a sobre tenia mania el senyor Trapero. És a dir, que aquest és el personatge que estem parlant. Val, segueix, ja està?
No, ja està, perquè la cosa continua amb els bitcoins, com que ho deixa anar. Ja com que contrariat perquè no encerta ni una, doncs, bueno, però se fue a Bèlgica i allí, se volvió a sentir seguro, porque es un cobarde... Ja, més o menys, ell ja va donant aquesta pàtina i allí empezó con lo dels bitcoins. I aleshores ja l'interrogatori continua amb els bitcoins i continua, bueno, una autèntica borrada hilarant, però que fa molt mal, perquè aquesta gent té poder i com que en aquest país no s'investigarà cap jutge d'aquests per males praxis, perquè, bueno, pues, ja les està bien. I en comptes d'investigar aquest jutge i cridar-li l'alto i dir potser que no et passis, doncs resulta que el poder judicial s'empipa i critica els mitjans i l'independentisme perquè, caramba, no paren de criticar els jutges, ja està bé. Bueno, per cert, dedicat al senyor Aguirre, m'agradaria tornar a posar aquell gag del Polònia. Aquell gag que precisament retrata una mica la situació de tots aquests pobres professionals, com el jutge Aguirre, que estan a Catalunya putejats perquè els pressionen i els obliguen a parlar català. Què m'estic posant?
No n'hi ha per menys.
No. La pressió insufrible de la societat i de la Generalitat i dels independentistes hablando catalán.
Cada any milions de refugiats castellanoparlants es veuen obligats a abandonar Catalunya per culpa d'un monstre, el monstre del català. Ells són els aturats per la llengua. L'Agustín té 56 anys, va néixer a Sevilla, però toca l'oboè a la banda municipal de Barcelona. Tot i haver-ho intentat amb totes les seves forces, l'Agustín encara no ha pogut aprendre català, perquè només fa 27 anys que viu a Barcelona.
Es que yo creo que las lenguas están para unir, no para dividir. A mí no me gustan las fronteras, me considero un ciudadano del mundo. Además, ¿qué pone en mi DNI? Español. Pues ya está.
L'Agustín assegura que s'ha deixat la pell intentant assimilar l'idioma autòcton, però la gramàtica del català i el castellà són molt diferents.
Prohibit aparcar. Si no se entiende nada.
Ara l'Agustín es troba en un atzucac. Com a treballador públic s'ha de sotmetre a un examen de català si vol optar a la plaça fixa.
Ahora resulta que si no hablo catalán voy a perder la plaza en la banda municipal de música. ¿Estamos locos o qué? Que yo soy músico, que hablo el idioma más universal que existe, el castellano.
La dictadura lingüística ha obligat l'Agustín a recórrer a uns serveis al marge de la legalitat. Ara es veu forçat a contractar una persona perquè suplanti la seva identitat i així obtenir el nivell C1. L'alternativa seria completament absurda, ja que implicaria aprendre català. Ha arribat l'hora de la veritat. La prova de català és a punt de començar.
Que me juego mi futuro. Espero que la persona que hace de mí le vaya bien el... ¿Cómo se dice en catalán examen?
Examen.
¿Cómo?
Examen.
Qué complicado, ¿eh?
L'equip del programa aconsegueix accedir a l'aula camuflant una càmera en una motxilla.
Aquí. Ja hi som tots. Molt bé, teniu una hora per respondre a les preguntes. No copieu. Si copieu, no m'esteu enganyant a mi. Us esteu enganyant a vosaltres
a mi.
Finalment, després de dues hores, el doble de l'Agustín surt de l'aula. Sembla que se n'ha sortit.
M'he encallat un xic amb diversos mots que em semblaven manllevats d'expressions forànies. Però, a grans trets, crec que ha anat prou bé.
Suposo que per a vostè ha estat més fàcil, no?, perquè ha nascut aquí.
Jo? No. Jo sóc del Senegal. Vaig arribar a Catalunya fa 5 anys. Ah. Em dedico a això perquè, per culpa de racisme, em costa trobar feina. T'imagines que després de 5 anys vivint aquí, a Catalunya, encara no hagués après a parlar el català? Quin inútil, no?
Me río, pero no sé qué ha dicho, pero bueno. Qué gracioso, coño.
Esteu escoltant El que faltava refregit.
Entro a la de 3, 2, 1. Esta es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostique el tiempo.
Es el día de la marmota.
Sigue siendo solo una vez al año, ¿no? Hoy es el día de la marmota, otra vez.
¿Ha visto la marmota esta mañana?
Ajá, nunca me lo pierdo.
Miles de personas dándose el culo están esperando para adorar a un rata. El día de la marmota solía significar algo en este pueblo. Solían sacar la marmota y solían comérsela. ¡Sois unos hipócritas! ¡Todos!
¡Basta!
Si quieren una predicción acerca del tiempo, le preguntan al fin equivocado. Yo les daré una predicción del invierno. Va a ser frío, va a ser gris y va a durarles el resto de su vida.
Esto se habla en el mundo, pero claro, hasta la persona que no está informada, pues no lo sabe.
Exactamente. Señoras y señores, amb vostès el que faltava, de moment. No sé què demà repetim. Podríem fer cada dia el mateix programa, no? El gravem i el passem en bucle.
Això sí que és el dia de la marmota.
Uah. Sí, sí, sí. Amb Àlex Santamaria, hola, què tal, hola, què tal? Ah, i ara diré Pep Vergés. Hola. I amb Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal, hola, què tal?
Sí, 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 el dia de la marmota, efectivament.
El dia de la marmota. Quants anys fa, ja? 30, quasi.
Pues va ser el 94, no?
94, això ho saps tu, que portes...
No sé. Octubre del 94, si no recordo malament. Cada any ho diem. Recurrentment. Octubre del 94.
Aquest any farà 30 anys, a l'octubre.
Eh?
Aquest any farà 30 anys a l'octubre.
Ah.
Farem una festa, no?
Ah, sí?
No.
Hem de fer una festa.
Home, 30 anys de programa.
Home, està bé, està
escolta,
bé. No?
L'altre dia pensava... És una cosa, la gent li donen premis, sí, no? I coses.
Eh? Sí.
I fan homenatges, no? Sí. Quan fa 25 anys que fan un programa.
Sí.
O... L'altre fa 30.
Sí, 30. Però qui l'ha de fer l'homenatge? Nosaltres mateixos, no? Habitualment. Això sempre organitza... Jo me lo guiso y me lo como.
L'Ajuntament, no, poder?
Ah, bueno, doncs fem l'Ajuntament, que et facin homenatge. Vigila que quan fan homenatges vol dir que estàs o mort o...
Hòstia, no fotem.
O et queda poc.
Això sí.
Però... Vull dir que...
No.
Fem un vida, Donem-li el premi en vida. 94, ja vol dir que estàs pel pedregar, ja.
Mira que eres jove, el 94.
El 94.
Què m'he convertit?
En què t'has convertit? Gran pregunta.
Ah, en què m'he convertit?
En què t'has convertit?
En un senyor gran, fa molta calor, diu.
Lo que eres i lo que ets. Sí, fa calor, què?
Bueno, jo tinc calor, i al carrer també.
Ja, posem cool. Cool vol dir fred, no?
Sí, una mica, no molt.
Cool.
Sí, sí, és que tinc calor.
Ara.
Ja no sé què...
S'ha apagat. Ara s'engega. I got you, babe. Doncs sí, aquest tràiler és un resum del famós Dia de la Marmota, 2 de febrer. El dia de la Candelera, en la cultura llatina, no?
Sí.
Nosaltres és el dia de la Candelera. Però és cert que això del dia de la marmota, gràcies a aquella pel·lícula d'Atrapado en el Tiempo, doncs el Bill Murray i la Andy McDowell, la teva amiga,
sí.
Doncs...
Bueno, bé, ens coneixem.
No. Cadascú té les amistats que té. Jo, per desgràcia, segurament tinc el Jorge Fernández Díaz, gran amic.
Jo no.
Conegut
jo tinc...
de Sant Quintí.
Jo tinc Andy McDowell, però bueno, no em faig d'això tampoc.
Home.
entens? Bueno,
preferiria el segon, el primer, però
sí, jo també.
Cadascú té la vida que té i no es pot tirar enrere, com no, el dia de la marmota, que sí que es pot. Dia de la marmota, que és el mètode folclòric utilitzat per una teòrica meteorologia per saber si farà fred o no farà fred. Si la marmota surt, es veu que... Com era? Si la marmota surt, és que no, que ja tindrem primavera. Però si la marmota es queda dins, tindrem
veure,
encara 40 dies de fred.
Si la Candelera riu,
sí,
el fred és viu.
El fred és viu.
Si la Candelera plora, el fred és fora, no?
Per tant, si la Candelera suposo que plou, no, imagino que sí. Aleshores ja...
Clar, però aquests refranys aquí a Catalunya ja no valen.
És el dia de la marmota. Potser és això el problema, amb aquest anticicló que ens té atrapats a tots aquí sobre. Clar, la gent dirà, per què es diu el dia de la marmota? Bueno, pues que era una marmota. No. Si arriba a ser... De fet, recordo que en una, o en algun tràiler de l'Atrapada en el Tiempo, d'aquesta pel·lícula, sortia com el dia del topo. Crec que en alguna traducció, suposo que amb doblatge americà, o sud-americà, sortia el dia del topo.
Pues una marmota com la copa d'un pi.
Ja, però en alguns llocs li diuen topo, mira, escolta. Sí, segons la creença, si al sortir del niu la marmota no veu la seva ombra, és a dir, en un dia ennuvolat, deixarà el niu i se n'anirà. La qual cosa significa que l'hivern acabarà aviat. O sigui, si fa núvol, l'hivern acaba aviat, vindrà la primavera i de més. Pel contrari, si la marmota veu la seva ombra, per ser un dia assolellat, i es torna a posar el niu, perquè es veu que a les marmotes no els agrada la calor, sinó que els agrada... Bueno, el sol. No els agrada el sol, els agrada el núvol i la foscor. Doncs es torna a ficar el niu i aleshores significa, atenció, 6 setmanes més d'hivern. D'hivern. No vol dir de pluja, vol dir d'hivern. Avui feia fred al matí, no? Escolta, en un moment donat pot ser que... Clar, ara hi ha sec i ni tan sols hivern. Una merda. No estem. Les marmotes més famoses i les seves prediccions, evidentment, una d'elles està al Canadà. La marmota més famosa del Canadà es diu Wyreton Willie. I, malgrat això, és la marmota Phil de la població de És difícil la població, eh? Punxsutawney. De l'estat de Pennsilvània, que és aquesta famosa marmota de la pel·lícula, amb una tradició de més d'un segle, concretament va començar el 1887, que cada 2 de febrer tothom es reuneix, televisions incloses, com el Bill Murray com a periodista, i aleshores doncs veuen si passa això o no passa això. El Groundhog Day, ja es diu.
Molt bé, doncs...
Groundhog, que és Groundhog, que és marmota.
No sé què posar-me. Avui tinc una calor...
Sí, són dies d'encostipats, nits fredes i dies... És a dir, és un contrast termomètric. Vaja, ara aquí estem fent d'experts.
Ens indiquen els pronòstics la setmana entrant, encara guanya una mica més de protagonisme. I la veritat és que, ho hem de dir al començar, ens han d'intentar entendre les coses que volem explicar, perquè a vegades les nostres prediccions, que estan basades sempre en models probabilístics, per tant, en estadístiques, doncs tenen un marge d'error i la fiabilitat doncs, no és la més idònia. De tota manera, nosaltres sempre intentem explicar el que és més probable que passi. Intentar voler creure d'una manera determinista que de 4 o 5 dies vista farà una cosa tal com la puguem explicar avui, doncs és una mica complicat i ens hi podem agafar els dits. Per tant, començant amb aquesta introducció per curar-se en salut, si es vol, doncs repassem la situació actual encara marcada per la suavitat.
Sí, el pobre home, en aquesta part meteorològic, vol quedar tan bé i vol no dir res dient alguna cosa perquè no li diguin, perquè no es linxin, perquè és veritat que ja en aquest país es mata el maixatxer. Vull dir que...
Bueno, és que, a més, no plou aquí.
Home, jo vull fer un homenatge, atenció, vull fer un homenatge al president Montilla.
Han d'arribar per tu, ja sigui del Segre, com nosaltres hem proposat, ja sigui de l'Ebre, que també és el Segre. Han d'arribar per tu.
Com ens n'enfotíem quan el senyor Montilla parlava dels tubos que havien de passar, per cert, per aquí a Olèrdola, havien d'anar els tubs, i tothom deia, el tubo, s'ha equivocat, el tubo, no es diu tubo, es diu tub, ja, ja, ja. I ens vam fixar amb el dit i no amb la lluna, perquè el senyor Montilla, recordem, el 2008, em sembla que va ser, aquella sequera que va fer que el senyor Baltasar anés a Montserrat a peu, i que volia fer un trasbassament del Segre pujant el Cadí cap al Llobregat. Recorda que estaven ja començant les excavadores a trinxar terrenys. Això sí, van entrar sense permís. Mira, amb els pobres pagesos, que va ser un episodi que vam seguir bastant de prop.
Va diluviar després.
Clar, després va diluviar, però qual cosa, primer, senyor Baltasar, tenia que haver anat a Montserrat i després fer-lo de més.
Clar.
Vull dir que això estava clar. Però és veritat, uns vaixells que la gent va dir, ah, quina tonteria, i ara tornen a estar a punt.
Tio, o bevem?
No. Però que es veu que el reciclatge, o sigui, veure el nostre pipi, allò, saps allò de la vuita amarilla?
Bueno, sí, escolta.
Pues amb un 20% que ho estem fent ja.
Jo m'estima bé el meu pipi, sí, que veuràs tu.
Com la vuita amarilla.
Jo no, perquè jo estic bevent...
De los toreros muertos.
Aigua d'aquestes del Pirineu.
Del pipi. Bueno, tu tothom envasada. Ves a saber si no pixen i la... Els pagesos haurien de pixar.
Jo vesc aigua envasada.
Sí.
I sempre. És a dir, jo la xeta no bec mai. Per tant, els meus pipis és difícil que me'ls vegi.
L'altre dia sentia una reflexió que dic, hosti, pues quanta raó que té. Estem en un país que hem invertit un munt de milions, lògicament, amb arreglar carreteres. Si la carretera està malmesa, considerem que és un problema i aleshores arreglem la carretera. Hi ha un pressupost d'arranjament de carreteres brutal i, en canvi, ni un euro per arranjar tubs. És a dir, la distribució de l'aigua, que és vitalment...
I que té unes fuites...
Quasi molt més necessària que les carreteres.
Hi ha unes fuites impressionants.
Pues, en comptes d'això, hem deixat que els ajuntaments... arregla-ho tu, si això és municipal. Clar. L'altre dia sentia el senyor Cervantes. Jo no estic ni a favor ni en contra políticament d'aquest senyor, però tenia més raó que un sant quan deia que, home, poblacions com Mediona, que té més de 100 quilòmetres de canonades perquè està plena d'urbanitzacions, cony, si volies arreglar aquestes canonades i volies obtenir una subvenció, no et deixaven perquè, com que malgastaves aigua, et castigaven sense subvenció. Cony, però si precisament vull la subvenció per no malgastar aigua! Era el peix que es mossegava de la cua d'aquests grans polítics i tècnics que han tingut en aquest país.
Només tot el dia van en papers, tu. Jo,
ara.
La Generalitat de Catalunya, sisplau.
Ara.
Hòstia, és que acabarem marxant tots
d'aquí. Però escolta, si no fessin papers, de què viurien tots aquests pijos de les oficines?
I no obrissin oficines per tot.
Ara
oficina per les gallines, llavors posem aquí inspectors de gallines, vinga, força gent a
veure
gallines.
I no t'estranyi que el que inventa la norma té un familiar que munta una assessoria per als pagesos.
Bueno, tampoc no t'estranyi.
Una gestoria per fotre'ls els papers.
I anar carregant-los amb impostos.
Quins pebrots que teniu.
I anar molestant-los, perquè la seva feina no és fer de gestors,
no,
sinó que
tot el dia estan en
tot
papers.
El dia als bancs, tot el dia cap aquí, cap allà. Home, tio, que jo no sé,
per tramitar què? Per
tramitar també què? Mirem-nos una mica el malic, també, perquè a nosaltres ens fregeixen impostos,
Sí, sí. Pues...
Ves-te'n a l'Aragó, o ves-te'n a Madrid.
No ho sé, tu, jo ja això de les comparatives no...
Jo sí que em compareixo.
No m'agrada, perquè jo el que m'interessa és el meu país, que és Catalunya. I, per tant, aquí el que hem de fer és posar-nos les piles i deixar d'emprenyar tant els pagesos i les pageses, a fotre'ls-hi de paperassa, que és una vergonya, però, clar, han de viure tots aquests pijos de les oficines.
Bueno, ja em diràs tu el dia, Déu no ho vulgui, que sigui per d'aquí molts anys, però el dia que t'hagis de vendre el pis de la teva mare, per exemple...
Per exemple.
I hagueu de pagar la llei de successions.
Sí.
Igual has de pagar 50 o 100.000 euros. I a Madrid en pagaries 3.000.
Mira, però no puc traslladar el pis a Madrid.
No.
Llàstima.
Però per què aquí? És que no sé...
Hosti, ara que m'ho dius... Saps aquell programa que era Trasladavos tu casa?
Ah, sí.
I la desmuntaven, la traslladaven en un camió i la tornaven... Doncs pues jo podria traslladar el pis de la meva mare. D'aquí molts anys, Déu vulgui que visqui molts anys més, Però el dia que no hi sigui allò que dius, bueno, els fills que hem de fer amb aquest pis, bueno, el venem i tal. No, escolta, doncs el venem a Madrid. Agafarem, serrarem tot el pis...
I te l'emportes.
I me l'emporto i queda allà al quadrat, i bueno, la casa no crec que li afecti gaire. M'imagino jo, si hi ha una paret de càrrega...
Quedarà guapa, Quedarà guapa un buit.
Si surt una esquerda d'allà, tampoc no...
No crec que sigui culpa d'això.
No, home, perquè a més ja està bé, no?, desmassificar el centre de la ciutat, doncs però... fas un hueco. La Candelera, nom popular com es coneix la festa cristiana del rito de la presentació del nen Jesús al temple de Jerusalem. Mira si sa coses.
Oh, no,
I a més per això es deia que un cop presentat el nen allà, doncs es deixava al pessebre. Perquè el nen estava al pessebre, es veu que va estar molts dies fins que van aconseguir sortir d'allà, perquè no paraven de venir gent, i van trucant al timbre i tal, i venir gent, i al final, quan van deixar de venir gent, van treure el nen, ja d'una vegada el van presentar a inscriure papers.
M'estàs dient que en aquell corral, on estaven...
Això diu. El pessebre no el podem desmuntar fins la Candelera.
Doncs
pues allà queda. Allà queda el nen al portal, tu. Escolta, allà està.
Que va, pobre nano. Des del 25 de desembre...
La festa se celebra 40 dies després del Nadal, tenint en compte que el pessebre el muntem abans del Nadal. Bueno, el Nadal va néixer, no? Sí. Bueno, encara que alguns historiadors pensen que va néixer al gener o al febrer. Al final, preguntes i no preguntis. El 25 de desembre, va néixer. Doncs 40 dies després...
El van treure d'allà, aquella...
Mira, 40 dies, tu.
I allà van estar la vaca i la mula,
pues,
també.
Allà, anar fent. Com que tenien molts lots...
I Sant, Josep, què? Que no anava a treballar? La fusteria?
Van viure dels lots que els hi van donar. Compte que els hi van portar molts regals, no?
Or,
però que no sé si l'han pogut vendre a l'hora. Vull dir que... No sé, perquè... No sé.
No ho explica la Bíblia.
No ho expliquen. Què van fer amb aquell, incens?
Què van fer amb aquell or? No, la mirra i l'incens... Però l'or...
La mirra.
Sí, mirra, què vols que et digui?
Però
l'or no, tio, l'or no val
pasta. Per això, 40 dies, tu, va, ja està. I se celebra... són les festes desenals a Valls, també cada 10 anys de la Mare de Déu de la Candela. Cada 10 anys, aquelles festes. Que es fan castells i es fan...
Encara els hi queda.
Sí, ara crec que sí. No sé si per la pandèmia, em sembla. No sé.
Sí.
Total, que la celebració de la Candelera va ser introduïda a la litúrgia cristiana pel papa Gelasi, primer, l'any 496. Vull dir que fins al 496, res de celebrar la Candelera, tu. Escolta, això és modern.
Se s'ho va inventar, aquest tio.
A Catalunya, exacte, la diada es considera el dia per desmuntar el pessebre, veus com tinc raó, i per tant el moment en què es dona per tancat el cicle del Nadal. Ara ja està. Ja podeu desmuntar l'arbre, pessebre, tot d'una vegada, anem a menjar més torrons fins l'any que ve, i ja està tot tancat, ja.
Hòstia, si arribo a saber aquesta història tan maca, l'hauria fet el pessebre. Sí.
Por favor, ¿me das una cerveza?